Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Avui hem dedicat el programa a una persona que ha estat més de 60 anys al servei de l'esport de la ciutat i, en concret, del Centre d'Esport l'Hospitalet. Dissabte ens va deixar Diego Ávila, etern encarregat de material de l'hospi amb 81 anys. Així que, abuelo, com li deia tothom de forma afectuosa, aquest L.H. en Joc va per a tu. Repassem ara la resta de titulars del dia. L'Hospi cau per primera vegada aquesta temporada i ho fa a casa contra el Vilanova. Mal partit del conjunt riberenc que es va veure superat per l'efectivitat dels visitants. L'Hospi perd a més la primera posició. Estrena espectacular dels conjunts hospitalencs de la tercera FEB. El CB l'Hospitalet va superar el CB Sa Real per 32 punts, 95-63, mentre que el Teca Salà es va exhibir a Andratx, com va guanyar 60-108. Els dos equips són líders dels seus respectius grups. Debut amb victòria i bonus ofensiu pel Rugby Club Hospitalet, que va guanyar el Sitges per 30-13. El conjunt dirigit ara per Joan Codina posa la primera pedra d'un projecte de futur iniciat aquesta temporada. Doncs vinga, anem a parlar del Centre d'Esport Hospitalet, anem a parlar de l'Hospi. Valoradament, doncs, ho hem de fer, de la primera derrota d'aquesta temporada 2025-2026. Ferran Alcocer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs això, primera derrota. Com estàs? Després de 48 hores ja de la derrota, com està el cos de Ferran Alcocer?
A veure, jo crec que va ser un mal partit de l'Hospi i va ser definitivament la primera derrota de la temporada. Però cap drama. O sigui, ni abans amb les tres primeres jornades que va guanyar de forma consecutiva l'equip, era un club sense competència en aquesta lliga, ni ara és una decepció. O sigui, la temporada és molt llarga, veurem com van passar les setmanes.
Doncs sí, no cal fer drama, evidentment, d'aquesta derrota, malgrat que, evidentment, doncs, tothom volia guanyar el partit del passat dissabte. Anem a repassar. Primer, resultats, classificació d'aquesta tercera federació i després doncs, seguim amb el resum del Centre d'Esport l'Hospitalet, que, com veieu en pantalla, doncs, el primer resultat que surt amb victòria del Vilanova 0-2 a l'estadi municipal. També victòria com a visitant del Sant Cristóbal a la Muntanyesa, empat a 0 entre Cerdanyola i Mollerussa, victòria també visitant, veureu que només hi ha una victòria local, de l'Escala contra el Vic, empat a 0 també entre Manresa i Lleida i Europa i Tona. El Can Vidalet va caure a casa 1-2 davant de la Fundació Esportiva Grama. El Badalona va protagonitzar l'única victòria com a local, 4-1 davant del Cornellà. I per últim, empat a 2 entre Peralada i Vilassar de Mar. La classificació ara líder en solitari, el Badalona, 11 punts. Després, amb 10, trobem 4 equips, entre ells l'Hospi, juntament amb la Fundació Esportiva Grama, l'Escala i el Vilanova. Amb 8 punts, 4 equips, el Manresa, el Sant Cristóbal, el Peralada i la Unió Esportiva Tona. 7 punts per Vilassar de Mar i Cornellà, 6, Muntanyesa, 5 punts, Can Vidalet, amb 4, trobem l'Europa B, 3 pel Mollerussa, 2 pel Vic i el Lleida, proper rival de l'Hospi, i un punt tanca la classificació al Cerdanyola. I ara sí, veiem imatges d'aquest partit, d'aquesta derrota de l'Hospi, 0-2 davant del Vilanova, un Hospi que, com sempre, Ferran va intentar dominar, va intentar ser protagonista, però aquesta vegada segurament li va costar una miqueta més que en anteriors partits.
Sí, jo crec que la clau va ser el control tan estèril a camp rival. El pla de partit, tal com el va reconèixer Cristian Gómez a la roda de premsa després del partit, no va funcionar i des de la primera part es va veure un Hospi que no va aconseguir en cap moment imposar-se en el joc i jo crec que és la pitjor notícia possible, que li va donar massa marge al Vilanova perquè pogués fer el seu partit amb tota la tranquil·litat del món.
Sí, de fet, si ara veiem el resum, l'Hospi va, insistim, va tenir la pilota. Crec que ningú li pot retreure a l'Hospi el fet que sempre intenta ser dominador, sempre intenta ser l'equip que mana. El que passa és que també és veritat que a casa, sobretot, li està costant segurament trobar opcions de gol. I en canvi, sembla que el Vilanova, amb molt poc, es presentava a la porteria de l'Iaga.
Sí, si parlem de caràcter, l'Hospi no es pot retreure res. I el problema en aquest tipus de partits és que, com no aconsegueixen arribar amb massa facilitat a la porteria rival, deixen masses espais que, per exemple, donen peu a que jugadors com Pol Sánchez, que va fer un partidàs a la primera part, perquè és que va tenir dues ocasions, va fer dos gols, doncs va saber aprofitar aquest 1 contra 1, que Marimón jo crec que no ho fa del tot malament perquè
es queda... Finta per intentar tapar també la passada, no?
Finta, però deixa massa espai a Pol Sánchez per fer el gol a
Plaer. Però si s'hagués anat cap a Pol Sánchez, segurament Pol Sánchez l'hagués doblat i també el partit... I hagués estat un gol. O sigui, jo crec que al final Ramon Marimón fa una mica el que pot en una en un moment en el qual és complicat decidir, no? Pol Sánchez, per ser ex-Unificación Belviche juvenil, eh? Aquí la dada premium que us deixo, però té passat també amb equips de l'Hospitalet. Aquí veiem el segon gol de Pol Sánchez. Novament el mateix, eh? Amb res, es presentava el Vilanova a la portada de l'Aliaga i, clar, el 0-2, a més, que arriba en un moment fregant el descans, amb tot això, el que provoca, no, psicològicament a aquest fet.
Sí, per intentar sacsejar el partit van entrar Jairo i Pol Ballesteros. A lo millor Pol Ballesteros sí que va estar més participatiu, però és que la segona part va ser una continuació de la primera.
No sé si continuació, perquè jo crec que a l'Hospi encara li va costar una mica més, arribar a generar perill, tot i que sí que segurament la sensació és que l'Hospi va sortir amb més empenta encara, no? per intentar empatar, com a mínim, però aquí ja va entrar el joc la precipitació, no sé si els nervis, les presses, no? d'intentar fer les coses molt ràpid, i l'Hospi, crec que la primera part va tenir aproximacions una mica més clares, potser, que no pas a la segona.
Sí, si parlem de lo clares que van ser les ocasions, totalment d'acord, però és que el guió va ser molt similar, perquè és que fins i tot van tenir també dues oportunitats contra un, que ara en aquesta ocasió va resoldre molt bé l'Aliaga, van ser dos aturades de molt mèrit, però la inspiració necessària per fer gol és que ni tan sols van tenir ocasions de parir clares, és que el problema, per exemple, que va afrontar contra l'Escala és que no va acabar de finalitzar bé les jugades, però és que en aquest partit ni tan sols va aconseguir crear aquestes jugades de perill. O sigui, els va costar molt apropar-se a la porteria del Vilanova.
De fet, és una de les coses, no, que molta gent comenta, no, que l'Hospi està jugant millor fora de casa potser que no a casa, no? I evidentment el tema de la gespa segurament té a veure amb aquest fet, perquè la proposta de l'Hospi no li va bé una gespa que no permeti que la pilota circuli. I evidentment, doncs, a l'Escala crec que és el millor exemple, no? L'Escala, que és un dels equips a priori també que ha d'estar a dalt, o que un dels equips que segurament estarà a dalt, l'Hospi va mereixer. Sempre quan diem mereixer és molt a l'aire, no? Perquè al final això de mereixer és una mica utòpic, no? Però en teoria va mereixer més l'Hospi a l'Escala i segurament va tenir mala sort de no poder guanyar el partit. I en canvi a l'estadi municipal li està costant molt més marcar el gol, amb una categoria que marcar primer és bastant decisiu, perquè al final els equips es tanquen molt, els equips són defensivament estan ben treballats, ofensivament costa una mica més, clar, marcar gol és molt, molt, molt clau en aquesta categoria.
Sí, o sigui, no crec que el problema fos l'actitud ni en aquest partit ni en els altres, o sigui, jo crec que el pla de partit, no el pla de partit, sinó el caràcter amb el qual els jugadors surten a la gespa és el correcte, és tomar la iniciativa i doncs fer el seu lloc. El problema que jo crec que és, sobretot el que ha passat en aquest últim partit, és l'ordre en els moviments col·lectius, massa estàtic l'equip, i això permetia que haguessin espais molt perillosos que els va aprofitar molt bé el Vilanova. No va ser el millor partit de l'Hospi, però bueno, és també és l'inici de la temporada i és la primera derrota, tampoc s'ha de fer drama.
Efectivament, no s'ha de fer drama, però en qualsevol cas anem a sentir què deien els protagonistes després d'aquesta derrota de l'Hospi 0-2 davant del Vilanova.
Creo que me equivoco en no en la elección de jugadores, sino en el planteamiento, me he equivocado. Y bueno, la primera parte creo que otra vez lo mismo. Jugamos mucho en campo contrario, pero en casa nos cuesta mucho generar.
Cuando el equipo no va al 100%, pues cualquier equipo en esta categoría puede ganar, y eso ha sido. Sobre todo la primera parte no hemos sabido competir, no hemos ido al 100%, y dos errores puntuales pues te meten dos goles y es muy complicado remontar.
I bueno, nosaltres al final som un club que acabem d'ascendir, un club humil, ambiciós, i és veritat que vindre aquí i podem portar-nos 3 punts, doncs crec que és algo molt, bueno, que ens ha fet molta il·lusió, ho celebrarem, disfrutarem i seguirem.
Doncs com deia el company Ferran Alcocer, no cal fer cap drama, eh? L'Hospi ha perdut, però no passa res, evidentment, doncs falta molta lliga, segueix estant un punt del líder. Vull dir que el problema sí que és veritat que, sobretot a casa, insistim, li està costant una miqueta trobar opcions de gol a casa, i això doncs està minvant una mica el potencial de l'Hospi. Però també t'ho dic perquè un cop acaba el partit, i no dic per Cristian Gómez, Cristian Gómez crec que està molt correcte i molt, molt fins i tot autocrític, però hi havia una mica d'ambient de drama, no?
Sí.
Després del partit, i home, ningú vol perdre, però també cal relativitzar les coses, no passa res per perdre un partit.
I també s'ha perdut contra el que probablement sigui l'equip revelació del moment de la Lliga, que han jugat 5 partits, han guanyat 3, han empatat un i han...
Sí.
Perdut tot, un altre. O sigui, estan sent un equip, no sé si aguantaran aquest ritme durant tota la temporada, però no ha perdut contra qualsevol equip, l'Ospi. O sigui, ha perdut contra el rival que ara mateix és de categoria en aquesta.
I això sense dir que l'Ospi, evidentment, ha intentat guanyar sempre a casa, faltaria més.
Sí.
I home, i s'ha de fer autocrítica, com fa Cristian Gómez, del partit, però tampoc cal dramatitzar, insistim, que una derrota és part del joc i, per tant, doncs, millorar sense tampoc dramatitzar amb aquesta derrota del centre d'esport l'Hospitalet. Anem a repassar com tenim la classificació del millor jugador de l'Ospi, millor jugador del centre d'esport l'Hospitalet, que ja tenim el vot del nostre company Joaquín Alquézar, de l'Ospi Radio, que és per Pol Ballesteros. Per tant, tenim ara mateix Sergio Castillo i Pol Ballesteros amb 3 punts, ja Pol Ballesteros amb aquest punt donat per l'Ospi Radio, i després tenim ja Flavio amb 2 i altres jugadors amb 1 punt en aquest rànquing del centre d'esport l'Hospitalet. El vot de Ferran Alcocer, per a qui és?
Per Flavio. O sigui, malgrat la segona part de l'Aliaga, que jo crec que té molt mèrit les dues aturades que fa, el meu MVP és Flavio, perquè crec que va ser el jugador més actiu, amb més caràcter de l'equip, i que va aconseguir liderar l'atac, malgrat no va ser una mina d'inspiració. Jo crec que sí que va tenir un rendiment suficientment positiu com per dir que va ser l'MVP del partit.
Flavion.
Flavion.
Le llama Joaquín Alquézar. Flavion, Flavigol, Flavio de Samba, crec que va dir l'altre dia també. Bé, al final, Flavio, que està sent segurament un dels millors jugadors de l'Ospi, i l'altre dia doncs, ho va intentar fins al final. Això, insistim, crec que no se li pot retreure cap dels jugadors. Proper rival, el Lleida Esportiu. Què ens ha explicat el Lleida?
Doncs que és 17è a la classificació, amb només 2 punts. Suma 3 derrotes i 2 empats en aquestes 5 primeres jornades de competició i està sent un dels equips més fluixos en aquest inici de Lliga. En l'última jornada va empatar contra el Manresa 0-0, a casa del Manresa, i no guanya un partit a casa des del 22 de desembre del 24, que va ser contra el Club Esportiu d'Andratx, de les Illes Balears. No sé, és sorprenent aquest inici tan dolent de l'equip, i també s'ha de dir que no ha fet cap gol i ha encaixat 6. O sigui, són números molt perillosos que, o sigui, que també diem amb l'Ospi, és només la 5a jornada de la Lliga, però...
Però és un club que està segurament en un moment crític. El Lleida va baixar, hem passat per temes econòmics aquesta tercera federació i doncs, l'equip de moment tampoc acaba d'adaptar-se a la nova realitat. Cap gol ha marcat. Que no sigui el primer contra l'Ospi, si us plau, perquè al final de la setmana passada o fa 2 setmanes ja vaig dir l'Ospi ha de marcar 2 gols perquè Sant comarcarà segur, i efectivament així va ser. Ara no vull dir que segur que l'Ospi li marca el Lleida el primer gol de la temporada, esperem que no, esperem que l'Ospi, doncs, jugant fora de casa, que insistim, crec que juga millor l'Ospi fora de casa que a casa, a veure si l'Ospi aconsegueix aquesta victòria a camp del Lleida. Ferran, gràcies, com sempre, per la teva col·laboració. T'anava a dir que ens veiem la setmana vinent, però crec que la setmana vinent ens fas una mica el salt.
Sí,
i no hi seràs aquí a l'Ela Can Joc, però en qualsevol cas doncs espero que et veiem aquí un parell de setmanes. Vaja.
Sí, en 2 setmanes ens veurem, segur.
Doncs Ferran, gràcies. I seguim parlant de futbol i seguim parlant de l'Ospi, en aquest cas el de primera catalana femenina, perquè, per contra, l'Ospi va guanyar el seu partit 1-0 contra el Martinenc B, i això fa que el conjunt de Cristian Gutiérrez estigui líder d'aquesta primera catalana femenina. 3 partits, 3 victòries pel conjunt de Cristian Gutiérrez, i per tant doncs és un dels co-líders juntament amb l'Aro i amb l'Andorra, que són els 3 equips que tenen ara mateix 9 punts. Partit similar en el sentit de que el conjunt de l'Ospi va dominar, sens dubte, el partit, i a més en aquest cas generar moltes ocasions, però amb una mica de desencert per part del conjunt de primera catalana femenina i sense ser capaç de sentenciar el duel, tot i que, insistim, va ser molt superior al Martinenc B. Hem vist la, segurament, única gran oportunitat del Martinenc B. En canvi, veurem diverses ocasions del centre d'esport l'Hospitalet, que va tenir sobretot més a la segona part que no a la primera, va tenir el domini i la sensació de que en qualsevol cas podia marcar, però no ho va fer fins al minut 55, quan Paula Nieto va ser capaç de rematar una centrada. Però com veiem abans, infinitat d'ocasions de l'equip de Cristian Gutiérrez, que en els anteriors partits havia estat molt millor de cara al gol, amb 7 gols al primer partit, 6 en el segon, i en canvi en aquest li va costar fins al minut 55, quan veiem el gol aquí de Paula Nieto, li va costar molt anotar aquest 1-0. Després va seguir atacant, va seguir amb ocasions, però sense poder batre a Laia Peris, a la portera del Martinenc B, que, insistim, va ser el rival del Centre d'Esport Hospitalet de Primera Catalana Femenina en aquesta jornada. 3-3, 9-9 per l'OSPI, líder de la Primera Catalana Femenina.
Y sobre el partido, la verdad que bien, a mí me ha gustado el equipo, hemos estado bien, sí que es verdad lo que comentas, que quizá de cara a gol no hemos estado lo precisos, que sí que hemos estado las dos jornadas anteriores, pero a nivel de sensaciones, la verdad que muy bien, el equipo ha generado, el equipo ha apretado arriba, sigue impartiendo un modelo de juego y la verdad que unos 3 puntos importantes. Y de momento estamos bien, es lo que comentas, 3 jornadas, 3 victorias, 9 puntos. Nos quedan todavía 27 partidos y cuando acabemos de jugar los 27 partidos miraremos a ver dónde estamos.
I seguim parlant del món del futbol i volem fer-ho avui amb protagonistes de l'Atlético Hospitalense, un club de la ciutat, ja el coneixem, i que últimament doncs, està fent projectes en un país molt llunyà d'Espanya, com és Mèxic. Saludem a Xesco Ribas i a Cristian Montañés. Xesco, Cristian, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
M'heu d'explicar, perquè al final és complicat d'entendre, potser, no? Que un club com l'Hospitalense, que al final és un club modest de la ciutat de l'Hospitalet, estigui, diguem-ne, amb aquest conveni a Mèxic. Xesco, crec que tu ets una mica el líder cabeza visible de tot aquest projecte. Explica'ns què fa l'Hospitalense a Mèxic, què és Rafe Club, explica una mica tot el projecte, així a grandes rasgos.
Bueno, yo he estado viviendo 11 años trabajando en el mundo del fútbol allá, después de trabajar aquí en Santa Eulalia. Primero fui a Estados Unidos, luego a México y una vez en México tuve la oportunidad de trabajar en la RAFE, luego en otros proyectos profesionales y bueno, pues ahora que en el Hospitalense estamos con iniciativas de profesionalizar el club, hacer muchas cosas, pues salió la idea en una junta directiva y nos lanzamos a un proyecto, bueno, muy interesante, que nos abría la puerta también de conocer otra cultura, que los entrenadores fueran allá, que vinieran jugadores, un intercambio cultural que creo que es muy positivo para aprender y dejar huella también en otro país y llevar nuestra marca.
Anem a començar des del principi, que és RAFE, Real Academia de Fútbol Español, si no...
Real Academia de Fútbol Española.
Que sorgeix fa 15 anys aproximadament, i amb tu.
Sí.
I què és RAFE? En què consisteix RAFE? Quina tasca fa RAFE a Mèxic?
Bueno, RAFE és una academia que trabaja el talento, está enfocado en el fútbol base, digamos, como una idea parecida a la DAM. Ya han salido jugadores profesionales de ahí. Dentro de la Ciudad de México es muy reconocida, tiene muchos niños y muchas niñas y, bueno, lo que fue en esos inicios, llevar un poco la metodología de trabajo que teníamos aquí, el expertise por mi parte que yo tenía como jugador y entrenador del fútbol base, y un poquito en un país que no había como proyectos independientes, era todo un poco escuelas de equipos profesionales, pues hacer algo diferente y algo que, bueno, a día de hoy es exitoso, ha pasado mucha gente y, bueno, pues tenemos la suerte de poder relacionarlo con el Hospitalense y que ya hay chicos que están aquí y vuelvo a decir, Ángel está allá, que fue entrenador nuestro que tuvo un ascenso aquí con el cadete en los inicios del proyecto que yo empecé con el Hospitalense y bueno, pues creo que es un win-win para ambos lados.
I aquí també entra Cristian, que has estat a Mèxic fa relativament poc, també amb aquest projecte. Explica'ns com és l'experiència d'haver anat a Mèxic, d'haver estat amb la RAFE, com ha anat tot plegat?
Bueno, jo tenia l'experiència d'haver estat a Kuwait, això em va ajudar molt quan Xesco m'ho va oferir. I bueno, com diu ell, una experiència nova, conèixer una cultura, una manera d'entrenar, i la veritat que impressionat per com treballen. Estic molt content d'haver anat cap allà.
Quines diferències has vist a Mèxic comparat amb Espanya, en termes de futbol, bàsicament?
Jo només vaig estar 10 dies, llavors no em va donar temps de veure tanta diferència, perquè bueno, em va sobtar que a nivell de tasques, a nivell de metodologia, és molt semblant al que fem aquí. De veritat, no vaig notar tanta diferència.
I què creus que li pot aportar tot això a l'Hospitalense? Perquè al final és un projecte, diguem-ne, molt llunyà, insisteixo, i ara esteu vinculats amb l'Hospitalense. Què creus que li pot aportar?
Bueno, dona un plus a nivell d'imatge diferencial a altres clubs, a la possibilitat de portar jugadors de nivell, com és el cas de tres jugadors que hi han vingut. Vull dir, és un punt afegit important.
Com bé diu el Cristian, no? Xesco, te'n venen jugadors de Mèxic a l'Hospitalense, què et diuen? Què t'expliquen? Com estan? Com es troben? Què diuen de l'Hospitalense?
Están muy contentos, la verdad, y hay un boca a boca muy bueno. También ahora el cómo trabaja el Hospitalense, ten en cuenta que vienen aquí, pues, por ejemplo, el juvenil ha entrenado 4 días, nuestro amateur, primer equipo, entrena 3 días, hemos dado un salto de calidad en lo que es nuestra estructura de trabajo. Si desde que inicié hace 5 años, yo creo que somos el equipo de la ciudad que más licencias ha conseguido elevar, más a nivel de equipo, y no solo en volumen, ya en calidad, muchos ascensos, y todo esto también llama la atención, y los propios entrenadores están profesionalizándose cada vez más, y bueno, esta cultura, este ambiente que hay, hace que también la gente pues rápido se sientan parte del club, y luego tenemos la cercanía de club social, club cercano, club de barrio, que también para la gente que viene de México o de Latinoamérica, pues se sienten rápido respaldados, se quedan a comer en el bar, se está haciendo un ambiente familiar, y aparte nos da un plus deportivo que suma la calidad del proyecto.
I a més de venir gent de Mèxic aquí, també, com el cas del Cristian, han anat els entrenadors, no? També aquest punt, home, encara que sigui només pel fet de poder viatjar una mica, no? Però super atractiu, Cristian, en Xesco, per qualsevol persona que pugui anar a Mèxic, no?
Sí, en este sentido Ángel, que fue el primero que fue para allá, ahora Cristian, y bueno, pues ya hay otros entrenadores que quieren, ¿no? Que quieren ir
para allá. Que levanta la mano.
Y luego que también se está enseñando y se está mandando mucha información, todo lo nuevo que estamos trabajando, incluso pues sesiones de cuando yo estaba en el Olot, vas, hablas con ellos y bueno, las aplican, y como dice Cristian, están, no se nota la diferencia porque trabajan muy semblant a un Saltras, ¿no?
Sí.
Has parlat, Cristian, també de Kuwait, que vas tenir una experiència també. Aprofito aquesta experiència amb Kuwait i us ho pregunto al dos, A Mèxic ja està aquest projecte. No sé si teniu pensat, com a Hospitalense, Xesco, Cristian, fer més coses amb altres països, amb altres clubs de Mèxic. No sé si teniu alguna idea allà, és que el Xesco em fa sí amb el cap. Per tant, què teniu pensat amb l'Hospitalense? Qualsevol dels dos.
Esto está siendo una experiencia para sí, para realmente abrirnos a hacerlos con más academias y otros países, ¿no? No es como tan fácil porque hay muchos caminos que explorar, muchas bases que tenemos que instalar, pero bueno, nosotros estamos ilusionados, nuestro proyecto es hasta el 2029. Tenemos claro que queremos dejar huella en la ciudad, queremos hacer un proyecto de calidad y tenemos 3 años por delante de trabajo. Ya será que vaya teniendo millas aquí Cristian y que se vayan uniendo para más experiencias.
Cristian, ya que ya que t'ha nombrat, a on pot anar l'Hospitalense? Teniu alguna cosa allà en cap o, de moment, moltes coses obertes?
Bueno, està tot una mica en l'aire, no? La veritat que el de Rafa a Mèxic sí que ara li hem donat un impuls important i, bueno, de fet està, com diu ell, Àngel allà treballant, la veritat que molt bé, i en un futur ja es veurà. Jo, la veritat que agraït a Xesco per la confiança que em dona i a el que surti, sense cap tipus de problema.
I ja per acabar el tema Mèxic, i ja per enllaçar-ho amb altres coses, no? La Santa Cup, torneig de futbol de Santa Eulàlia, que tindrà aquest any representants de Mèxic, Xesco. Una cosa més, no? que us aporta aquest vincle, el fet de poder portar equips mexicans a un torneig de Setmana Santa amistós, com la Santa Cup.
Sí, volíem fer un torneig internacional i que millor que des de la RAFE, que volen venir, no són la Rafe, poden venir també un altres equips, perquè serà dilluns, dimarts i dimecres abans de la Setmana Santa, i bueno, estem molt il·lusionats, serà un torneig de qualitat, equips de nivell, i bueno, jo crec que a la ciutat fa falta tornejos internacionals i que vingui gent de fora, que estigui als hotels, que estigui als restaurants d'aquí de la ciutat, i que es mogui una mica l'economia i que ens donem a conèixer el món, no? Que també és important.
I una, com deia, empenyeixer-ho amb el següent tema. Al final l'Hospitalense feu moltes coses, moltes coses. La més immediata és una cosa que feu el 21 d'octubre, Xesco, una xerrada contra la violència masclista a l'esport. Expliqueu-me, què voleu fer amb aquesta xerrada informativa?
Sí, serà la tercera que hacemos. Es un punto que nos importa mucho, el cómo respetar al mundo femenino dentro de la sociedad y dentro del fútbol. Y bueno, nos gusta que vengan árbitras, que vengan entrenadoras, nos ayuda el CAID de aquí de Hospitalet, que es una asociación que viene cada año, los Mossos de Escuadra también ha venido de atención a la víctima para hablar del tema, y lo que intentamos es llegar a los jóvenes y a los padres de los jóvenes y que el fútbol femenino en la sociedad bueno, mejore. Y nosotros estamos para construir un fútbol mejor, y estamos para mejorar en la sociedad. Por eso hacemos muchas cosas, trabajamos mucho, y no solo es ganar partidos, sino es un trabajo detrás que es muy importante, ¿no?
Y no només això, perquè també feu el trofeu Talentón Solidari, el trofeu Pedro Villegas contra el bullying, bueno, la Setmana de la Dona, que també fou al final de temporada. No sé si m'estic deixant alguna cosa, perquè estan moltes i a vegades costa de tenir-ho tot sí. Més o menys atat.
Esta temporada también tenemos como novedad el tema de la muerte súbita, que ha pasado mucho en los campos. Queremos, ya estamos trabajando con una asociación sobre que trabaja también en la Federación y en la AFE, para un poco, que será en el Talentón, este será en Navidad, para hablar de la muerte súbita, ¿no? De cómo actuar en caso de una emergencia, los desfibriladores que no están de paso, sino hay que saber cómo utilizarlo, también nuestro material docente y nuestra gente que trabaja. Entonces, pues bueno, es otra cosa que haremos. I altres coses més que ja us irem informant.
Per acabar, que no vull marxar sense parlar del primer equip masculí, perquè a més aquest any val la pena parlar del primer equip masculí, en el sentit que, de moment, 9 de 9, 3 de 3, líders de la tercera catalana, ara no me'n recordo si és el grup 10 o el grup 11, perquè
a
l'11, i de moment el conjunt de l'Alex Monte, que està funcionant perfectament, i suposo que, no sé si il·lusionats, amb l'opció de, no sé si pujar, però com a mínim d'estar a la part alta.
Sí, nosaltres...
Qualsevol dels dos,
Sí, bueno, igual tema tècnic pot dir Cristian, però nosaltres hem fet un equip, bueno, som ambiciosos, volem anar de mica en mica, però anar pujant categories, i bueno, aquest any tenim un bon equip, pujar molt difícil, és setmana a setmana, són molts factors, però sí que tenim un equip que treballa molt bé, liderat pel Monde, entrenen 3 dies, que ja han passat a entrenar un dia més, que a tercera catalana és molt difícil, tenim la gent jove que ve amb força i els veterans que estan, que també saben jugar a la categoria, no? Molt treballador i, bueno, Cristian, que està més a l'àrea tècnica...
Bueno, gent jove, s'està treballant bé, sobretot la base, que és important, hi ha alguns juvenils que estan fent dinàmica amb ells, amb el primer equip, que Monde compta amb ells, dona també, com deia, no? Un plus també de qualitat i que els jugadors vulguin venir amb nosaltres. I al final, a poc, jo sóc molt realista amb el futbol, vull dir, això és molt llarg, però sí que és veritat que pinta bastant bé, Monde està treballant molt bé, estem supercontents amb ell, la veritat.
Doncs crec que hem repassat suficientment el món de l'Hospitalense, tot i que, evidentment, insistim, fan moltes coses, segurament és el club més actiu de la ciutat, o com a mínim un dels que més 100%, però us agraïm moltíssim, Xesco, Cristian, la vostra presència aquí, que hagueu explicat el projecte de Mèxic i tot el que encara ens queda per explicar l'Hospitalense. Gràcies, nois.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Doncs tanquem aquesta part del programa, tanquem el futbol, petita pausa i de seguida tornem amb el bàsquet. Passem al món del bàsquet i avui doncs hem de saludar a una persona allà a la que trobava molt a faltar. No em poso dempeus perquè no em deixen els tècnics, però Enric Bonet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Estàs bé?
Prou bé.
L'estiu bé. Has tingut 4 mesos de vacances, eh? Això ni els profes.
4 mesos en què no fa falta que us digui el que he fet, eh? Quants partits sobretot de Lliga Universitària, Eurobàsquet, Lliga Catalana, ho hem anat fent tot ordenadament. És molt important l'ordre en aquesta vida.
Doncs per veure tant bàsquet, deixa'm dir que a vegades no encertes. Perquè no sé si te'n recordes el que vas dir, les teves últimes paraules de l'última temporada de l'Elecant Joc, les recordes?
Més o menys.
Anem a veure què va dir l'Enric Bonet just abans, insistim, l'últim programa que va dir l'Enric Bonet, què va dir en aquesta mateixa taula.
M'acomiadaré fent-ne una, que és un pronòstic, i és que divendres passat, després de la victòria dels Knicks de Nova York contra els Celtics de Boston, evidentment, me'n vaig alegrar molt, direu, clar, tu com a fan dels Lakers, tot el que li passi de dolent als Celtics, ho celebres. No només per això, és que els Knicks són un equip també amb molta màgia. I no sé per què en les últimes hores tinc com una espècie de premonició que l'equip de Nova York pot guanyar el títol de la NBA. Fixeu-vos el que us dic. Segurament Oklahoma City farà la feina, es presentarà a la final, els Knicks, evidentment, han de derrotar a Indiana, però quelcom em diu que l'equip de Spike Lee pot aixecar un títol que des de l'any 73 que no ho fa. Així que apunteu-vos això.
No passa res, Enric.
Comencem forts, eh?
No.
Però comencem és que... bé.
Ja no només
m'agrada.
No només que els Knicks no guanyessin la NBA, és que tampoc van guanyar ni la final de conferència.
I no,
o sigui, no van arribar a les finals.
I no et dic res dels pronòstics que he anat fent al llarg de l'estiu, que ni un s'ha complert.
Mentida. Bueno, hi ha un que vas estar molt bé, m'ha arribat, m'han dit els seus veïns i veïnes, que vas dir que Turquia guanyaria l'Eurobàsquet. I no va guanyar l'Eurobàsquet.
Anem millorant.
Però, home, va fer un bon paper a Turquia, eliminant la meva estima de Grècia. Per tant, home, aquí, mig arregles el desastre del pronòstic dels New York Knicks.
Bé.
S'havia de fer. Va ser les teves últimes paraules, insisteixo, les teves últimes paraules l'any passat van ser aquestes. Vinga, anem al que ens interessa, que és la tercera FEB, que aquest any a més, Enric, tens doble feina, perquè tens dos equips que seguir. Però comencem pel que ha jugat a casa, pel grup CA, que és el Sevilla Hospitalet. Repassem els seus resultats i la classificació d'aquesta tercera FEB amb un equip, el Sevilla Hospitalet, que va guanyar 95-63 de forma contundent al Sarreal. Més resultats, victòria del Pujol Mollerussa davant del l'Inca, també victòria com a local del Valls davant del Sant Cugat, l'Igualada també va superar a l'Alfindent, victòria visitant en aquest cas del Roser a camp del Barbastro, també del Calvià a camp del Boet Mataró i per últim el Tiburón Castelldefels va superar el Tarragona, 94-89. La classificació liderada per l'Hospi, amb una victòria i cap derrota, els mateixos registres, lògicament, que la resta d'equips que han guanyat la primera jornada. Igualada, Mollerussa, Calvià, Roser, Castelldefels i CB Valls. Amb 0 victòries i una derrota, Sant Cugat, Tarragona, Barbastro, Mataró, Ciutat d'Inca, Alfindent i el Sarreal, últim rival del CB de l'Hospitalet. I ja podem veure imatges d'aquest Hospi 95-63, bàsquet Sarreal. Què et va semblar el partit, Enric?
Doncs, mira, la nota més positiva és que el conjunt eivissenc va donar prou la cara en els primers minuts, fins a 5 punts. Va arribar a tenir d'avantatge el conjunt visitant. Un equip que la veritat és que té un gran staff tècnic, em van facilitar molt la feina al llarg de la setmana perquè no hi havia manera humana de trobar la seva alineació i gràcies a uns contactes que vaig fer doncs em van lliurar els jugadors que prendrien part en aquest partit. Però el CB l'Hospitalet va arribar un moment en què va dir prou i quan el CB l'Hospitalet diu prou, és prou. No cal ni dir-ho, no? Els 22 punts de David Font i els 25 del Pol Barbecho van ser la gran tragèdia que va patir l'equip d'aquest home, Javier Medori, que va ser, sens dubte, el més perillós del Sarreal Instalaciones Arévalo a Eivissa. 22 punts per Javier Medori, amb 7 rebots, ben acompanyat per Hugo Ramón, el base del conjunt que vesteix de taronja, que va acabar amb 13 punts. Problema per Hugo Ramón van ser les faltes que va arribar acumular. Un equip, l'Eivissa, que no sé per què es va obstinar tant a llançar des del 6-75, perquè van acabar amb un pobre 21%, fins a 43 triples van intentar convertir-ne únicament 9. I una altra dada que evidentment sempre us remarco, ja sabeu, és el tema dels rebots. 48 pel Sandal Hospitalet, 29 pel Sarreal Eivissa. Una diferència de quasi 20 rebots que decanta la balança molt i molt a favor de l'equip d'Òscar Navarro. A part dels 25 punts del Pol Barbecho, cal destacar també els 10 de 14 en tirs de dos, sumava 9 rebots al 91 de l'equip d'Òscar Navarro, doncs evidentment destacar el bon joc col·lectiu. 6 assistències va donar el Nil Baqués, 5 més el Víctor Castellón, 5 més el Xavi Guia, dues d'elles en aquest home que tenim ara en imatges, l'Àngelo Alexandre, nou fitxatge, provinent d'Angola, exjugador del Finden Club Bàsquet i de CB Navàs, que va convertir dos alley-oops. La veritat és que ens va deixar 3-4 imatges al partit força espectaculars. I amb aquests 95 punts, doncs, evidentment, es comença bé la temporada. Un CB l'Hospitalet que està més que obligat a tornar a la segona federació i que, de moment, aquesta primera setmana assoleix l'objectiu. També dada molt important, 51 punts de la banqueta per part del CB l'Hospitalet. I l'única pega, alguna direm, aquí tenim ara Màxim Esteban, 3 de 9 en el triple, pel 55, i jo crec que anirà millorant perquè té molt bona mà des del triple, Màxim Esteban, la temporada passada, 35% des del triple. Deia que l'única dada negativa potser seria el 19 de 29 en el tir lliure. L'any passat, quants punts es van perdre per culpa dels 4-60? Espero que aquesta temporada la cosa no es repeteixi, perquè seria una tortura, tornar a patir de la manera que ho vam fer la temporada passada.
Sí, perquè en partits com aquest, al final és una dada que potser no és transcendent, però clar, quan un partit igualat, aquest 19 de 29, doncs pot significar guanyar o perdre un partit d'aquests tirs lliures. També té xapetes perdudes, que jo crec que és una d'aquelles coses que tampoc sé que no t'agraden gaire, i en qualsevol cas partit de menys a més de l'OSPI, Enric, en el sentit de que els primers dos quarts potser no van estar del tot bé, però sí que després jo crec que l'OSPI va estar a un bon nivell.
Sí, 13 pilotes perdudes, 16 al Sarreal a Eivissa, no va ser un desgavell. Hi ha hagut partits en què el CB l'Hospitalet ens ha proporcionat fins a 30, i no et diré més, però 30 ja són una autèntica barbaritat, pilotes perdudes, que és un mal somni. Una temporada, a més, que com vaig dir en el partit, serà molt llarga, ja anirem repassant el llarg trajecte que té el CB l'Hospitalet fins a arribar a la segona federació, i és que primer de tot has de quedar primer per jugar-te el partit amb el primer del CB, l'altre grup de Catalunya, Catalunya i les Illes i Aragó, País Valencià està en una altra conferència, i després ja vindran les eliminatòries i finalment els play-offs d'ascens, o sigui que queda moltíssima tela que tallar encara.
Sí, es fa una mica d'embut entre la tercera FEB i la segona FEB, Eva i Le Plata, perquè a tothom ens entengueu, es fa una mica d'embut i al final doncs pujar costa moltíssim pujar de... perquè a més tu jugues tot bàsicament a una carta, que és la de la fase d'ascens final. Anem a sentir què deien alguns dels protagonistes d'aquesta victòria de l'OSPI davant del Sarrià. Enric.
Els altres partits han estat bé a l'inici. Jo crec que avui ha sigut un tema de... ens ha costat, hem entrat, semblava que la cosa anava bé, es perden dues boles seguides, et fan dues cistelles fàcils. L'equip no ha entrat amb nivell, amb l'atenció competitiva a nivell defensiu, i això es reflecteix en que a la mitja part sense fer res vas 9 a dalt, però... bueno, enfadat, molt enfadat. Després sí que és cert que els altres 20 minuts hem estat en un nivell que és el que exigeix aquest club i el que ens hem d'exigir nosaltres.
Això és el que hem de treure d'aprenentatge d'aquest partit, perquè hi haurà altres rivals que segurament, si comencem com hem començat, no ens donaran opció a estar en el partit. Però bueno, contents per aquest partit i per aquesta renda. Estem en aquest procés, sobretot ens costa el tema dels automatismes en la defensa, parlar, els canvis... bueno, tenim un joc, una proposta molt, molt agressiva ofensivament, i clar, això costa que després la defensa estiguem més sòlids, però bueno, és l'objectiu i seguirem treballant-ho.
Doncs segurament és un dels candidats, el millor jugador del partit, David Font. En qualsevol cas, Enric, per a tu, qui va ser el millor jugador del CB l'Hospitalet, del Santa CB l'Hospitalet?
El millor va ser el 125 de valoració de l'equip local, una autèntica bestiesa, si em permeteu l'expressió. Però, fidel a la meva teoria de que la valoració doncs marca, tal com vaig fer la temporada passada tantíssimes vegades amb el gran Gerard Sevillano, hauré de dir Pol Barbecho, perquè se'n va fins als 25 punts, 10 de 14 en el tir de 2, 5 de 7 en el tir lliure, 9 rebots i a més va provocar 4 faltes. Tot i que David Font, que té molt bons números, amb aquests 22 punts, 6 rebots, 4 de 9 en el triple, va acabar amb un 28 en el més menys, una xifra en la qual va superar a Pol Barbecho.
Doncs Pol Barbecho, el vot del nostre company Enric Monet, aquest any ho farem diferent, com també hi ha tecla sala, més públic i demés, farem vot teu i ja està. i més el vot de l'audiència, que després farem a xarxes socials perquè la gent pugui votar el millor jugador de l'Hospitalet, i també, lògicament, amb el Tecla, en partits que no puguem veure, doncs sempre podem tirar del comodí del millor valorat. Això, el CB l'Hospitalet, més 32. Ja estaven contents el dissabte al vespre, però és que diumenge va arribar doncs, l'altra gran victòria de la setmana a la tercera FEB d'un equip hospitalenc, el Tecla Sala, que s'estrenava i ho va fer de forma majestuosa, podríem dir, el conjunt de Cristian Gómez. Anem a repassar resultats i classificació del grup CB de la tercera FEB. Un grup CB que comencem amb aquest marcador, es Castell 90, pròxim rival del Tecla Sala Granollers 93, quart 70, CB Navà 71, quart de Huelva va guanyar el CB Esparreguera, també va fer el Mollet el mateix amb el Cornellà, victòria com a visitant del Prat a camp del Vic, enorme victòria del Tecla Sala, 60-108 davant del CB Andrats, i per últim el CB va guanyar com a local el La Muela. La classificació liderada, en aquest cas, a l'altre grup, també per l'equip de l'Hospitalet, pel Tecla Sala, Sant Andreu Climat Tecla Sala, amb una victòria i cap derrota, mateix registre que el CC, que el Quarte de Huerva, que el Prat, que el Mollet, que el Granollers i que el Navàs, amb 0 i 1, el Quart, l'Es Castell, el Cornellà, el Vic, l'Esparreguera, la Muela i l'Andratx. I veiem imatges ja d'aquest partit, d'aquesta victòria aplastant del Tecla Sala. Jo crec que tothom esperava que el Tecla fos competitiu, a més era un partit que el mateix Cristian Gómez va remarcar que era important guanyar, perquè l'Andratx a priori era un dels rivals pel descens, però no sé si, Enric, tu t'esperaves un Tecla Sala tan exultant de guanyar de 48 punts, 60-108.
7 jugadors van acabar amb 10 punts o més. El primer quart va acabar amb un 9-34, favorable al Bàsquet Club Tecla Sala, és a dir, una projecció de 140 punts. I les dades que ens facilita la FEB són demolidores. 29 punts del Tecla Sala en contraatac, 62 a la zona pels homes de Cristian Gómez, 34 punts després de recuperació i una dada brutal, 59 punts de la banqueta. Si destacàvem el 51 de la banqueta del CB l'Hospitalet, 59, 8 punts més encara per part del conjunt del Tecla Sala. O sigui que, sumat i fregit, escolta, la primera victòria de 48 punts que li dona moltes ales a un Tecla Sala que, evidentment, té l'obligació, no com la que té el CB l'Hospitalet, de pujar, sinó de mantenir-se.
I que ha posat una primera pedra ben grossa, perquè al final guanyar el primer partit de 48, sobretot des del punt de vista també motivacional, no? Al final, bé, el Tecla Sala doncs, segurament tenia dubtes, no? De dir, a veure si sóc capaç, no? de competir en aquesta categoria, doncs els dubtes han quedat absolutament resolts d'una forma molt i molt i molt contundent, insistim. Crec que tothom esperava que el Tecla fos competitiu, no sé si s'esperava que fos tan competitiu, i a més una cosa molt que està molt bé per part del Tecla, el primer quart la guanya 9-34, però és que després continua guanyant la resta de quarts, és a dir, sembla que sempre té ganes de més, que això és superimportant.
I fent jugar molt malament el CB Andrats, va intentar 24 triples a l'equip local, en va anotar només 2, van perdre 31 pilotes, o sigui que comptat i debatut, un autèntic estropici el que va consumar el Bàsquet Club Tecla Sala a domicili.
I com deies, amb molts jugadors per sobre dels 10 punts, també amb molts jugadors per sobre del 10 de valoració, per tant, al final, insistim, un partit molt i molt i molt i molt complet del Sant Andreu Troclima Bàsquet Club Tecla Sala, que, sens dubte, haurà doncs, de mantenir, intentar mantenir aquest nivell per tal de doncs, mantenir-se en aquesta tercera FEB. Ara mateix, la curiositat, Enric, és que els dos equips de l'Hospitalet estan liderant cadascú la seva pròpia classificació. Ara, abans que deies, no?, que la fase de descens, una de les fases prèvies és l'enfrontament dels dos primers classificats, evidentment no passarà, però ara mateix l'enfrontament seria Sandà CB l'Hospitalet, Sandà Troclima, Bàsquet Club Tecla Sala.
Com ens
seria
agradaria
una festa increïble del bàsquet hospitalenc.
Això li podria donar un impuls al bàsquet hospitalenc, d'aquí t'espero, allò que hem estat desitjant durant tants anys, doncs això seria un possible inici de la conversió de l'Hospitalet de Llobregat al bàsquet maniàtic, impressionant.
T'has de posar en un compromís, perquè has de votar el millor jugador del Tecla Sala, i el problema és que sé que no vas poder veure el partit, perquè no era complicat des d'aquí de l'Hospitalet veure el partit des de l'Andratx Tecla Sala. Hi ha dos jugadors amb 22 de valoració, Marc García i Vanilson Silva. Per què et decantes?
Sí, però el Vanilson Silva, tal com ara estava remarcant en el més menys, té un 36, a diferència dels 26 de més menys. Per tant, ja sabeu, el més menys és, mentre estàs en pista, doncs els punts a favor i en contra que rep el teu equip. Per tant, aquesta diferència fa que el número 14 del Tecla Sala s'emporti el meu vot.
Doncs tenim ja els primers vots, doncs, per Vanilson, per part del Tecla, i per Pol Barbecho, per part del Sandà CB l'Hospitalet. Propers rivals, Enric, l'OSPI visita la complicadíssima pista del Tarragona, per ser en directe per Televisió de l'Hospitalet, ho podré veure a partir de les 6 de la tarda a Televisió de l'Hospitalet, aquest Tarragona-OSPI, i el Tecla rep a Les Castell. Dos equips, a priori, complicats, dos rivals complicats. L'OSPI visita, insistim, una de les pistes d'un dels equips que ha d'estar també a la part alta, i el Tecla rep també un equip que en els darrers anys, Les Castell, ho està fent molt bé i, a més, Enric, té un entrenador hospitalent com és Raül Jodra. Què ens preocupa del Tarragona i de Les Castell?
CB Tarragona va perdre aquesta primera jornada i vells coneguts no ens en faltaran. Marc Buscail va acabar el partit de dissabte amb 16 punts i 12 rebots. Intentarà repetir actuació i fer-ho amb victòria pel seu equip, en Buscail. Adrià Duc, un altre vell conegut, va acabar amb 12 punts. 53% en el tip, per l'equip del Serrallo, molt de compte. Les defenses en el perímetre han de ser fortes, perquè si no ens poden fer molt de mal. I a més, 14 punts amb 3 rebots i 3 faltes, això sí, de Liun Senghor, un jugador que ara mateix no el tinc massa computat, però bé. Difícil compromís el del proper dissabte a les 6:10 de la tarda, si no vaig errat, del seu Hospitalet a la pista del Club Bàsquet Tarragona.
I el Tecla contra Les Castell, que com dèiem, doncs, primer de tot, important, serà el primer partit de la història del Tecla a competicions FEB. I a més, dona la casualitat que juguen contra Les Castell, que el dirigeix Raül Jodra, que també és ex del Tecla. Per tant, doncs, també serà un partit molt maco, també perquè l'entrenador visitant també tindrà aquest punt de ser de la família del Tecla Sala, i insistim a més que és el primer partit de la història del Tecla en categories FEB a casa, per tant serà un partit sens dubte molt maco per poder presenciar. Enric, tanquem la carpeta de la tercera FEB, si em permets anem a obrir ara el bàsquet territorial, que sé que a tu també t'interessa molt, i comencem parlant per l'AEC Collblanc de Copa Catalunya, que va ser capaç de guanyar el seu primer partit de la temporada davant del bàsquet Sitges. Un partit que començarem el resum, diguem-ne, pel final, perquè el partit estava amb més 3 pels Sitges, d'aquest home, d'Edu Piñero, hospitalenc també. Estava més 3 pels Sitges i a falta de 4 segons succeeix això amb Sebastián González anotant aquest triple sobre la botxina i permetent que l'AEC Collblanc empatés el partit i forcés el temps extra, forcés la pròrroga. A la pròrroga, millor l'AEC Collblanc, millor el conjunt de Xavi Rego, que va acabar superant els Sitges per 73-68, amb 14 punts d'Arnau Martínez, amb 14 punts de Josep Cornellà, amb 10 d'Enrique Gómez, però com deien, doncs, segurament un dels homes del partit va ser Sebastián González amb aquest triple que va forçar la pròrroga en aquesta segona jornada de la Copa Catalunya masculina. Enguany dos equips en aquesta categoria. L'AEC Collblanc té una victòria i una derrota, l'AS, l'altre equip de la Copa Catalunya, que de moment suma dues victòries en els dos primers partits per al conjunt de Santa Eulàlia. 73-68, victòria de l'AEC Collblanc a la Copa Catalunya.
Sí, perquè al final, bueno, és una victòria i la categoria, pues, al final compta les victòries i quan abans sumis les victòries necessàries, pues, per no patir, pues, molt millor. Estem en procés d'incorporar, bueno, els jugadors, d'acoplar-se, ens falta molt, però bueno, estem en ello. Aquest any la plantilla està millorant la plantilla bastant, però bueno, hem d'acoplar molts jugadors encara. També aquesta setmana hem tingut a diversos jugadors que no han pogut entrenar perquè estaven malalts i lesionats i hem fet, tenia molta gent, però era rotació curta.
I per acabar el bàsquet, Enric, el primer amunt i avall de la temporada. I si tens alguna cosa més a dir, doncs endavant, amunt i avall, vinga.
Primer amunt i avall i últim. Primer de la temporada, però últim de la història, i és que m'he tancat al laboratori aquest estiu i he dissenyat una nova secció per l'espai del bàsquet de l'Hospitalet en Joc. La setmana que ve haureu d'esperar, sorpresa. I per tant, ens acomiadarem.
Miedo me das.
Miedo te doy, ja ho sé, ja.
Vinga, endavant.
Doble amunt, doncs, per acomiadar bé, no?, la història. El primer, que ràpid passa tot, però tanmateix, els que tenim una mica de memòria, sempre se'ns queden les coses gravades. I ahir estava repassant documents. Mireu, ara fa exactament 15 anys, la meva estimada revista Gigantes del Bàsquet editava el seu número 1300, un número rodó, en el qual, fullejant, doncs veus curiositats com ara que l'actual conseller de la Generalitat, Berni Álvarez, era l'entrenador del CB Tarragona en una Leport, en la qual també hi trobem que hi jugava l'Edgar Sanepifanio amb el Palencia Baloncesto. Un Edgar Sanepifanio, per cert, que ahir va fer anys. Suposo que l'heu felicitat totes i tots, no? Però el més important és que demà farà exactament 15 anys d'un partit estel·lar, la Guerra de les Galàxies. Barça contra Lakers, doble campió de la NBA contra campió de l'Eurolliga. Va guanyar el Barça 92-88 al Palau Sant Jordi i el més important, la llegenda diu que Pete Michael en un moment donat va desafiar Kobe Bryant en un 1 contra 1. Va dir-li, si tens el que s'ha de tenir, et jugues el sou en un 1 contra 1 davant meu. Al final, sort que Kobe Bryant no va acceptar perquè va acabar amb 15 punts, a diferència de Pete Michael, que va acabar amb 26 punts, 13 rebots i 7 assistències. I l'altre amunt té a veure amb aquest polo. Ara fa una pila d'anys me'l regalava el Cisco Maneja, ja sabeu, no?, el gerent del CB l'Hospitalet, que el passat 24 d'agost ens va deixar. I com que m'imagino que ens estarà ara veient, doncs, escolta, quin millor homenatge que portar aquest polo que em va regalar en el seu moment. Com sempre dic, gràcies per tot el que ens has donat.
Doncs, efectivament, moltes gràcies al Cisco Maneja. Enric, un plaer, novament, tenir-te aquí. Ens veiem la setmana vinent per parlar una mica més de Tercera FEB.
Aquí estarem. Salut i bàsquet.
Doncs deixem el món del bàsquet i marxem rapidíssimament al bloc poliesportiu. Comencem el repàs poliesportiu amb la victòria i el debut del Rugby Club L'Hospitalet davant del Rugby Club Sitges, 30-13. Va guanyar el conjunt del nou entrenador del Rugby Club L'Hospitalet, de Joan Codina, que agafa l'equip després de que Jordi Sánchez, el director esportiu, doncs, se centri ara amb aquesta vessant del club, amb la direcció esportiva, i deixi de ser l'entrenador del primer equip. I ara, doncs, Joan Codina és l'home encarregat de dirigir aquest equip, que s'ha renovat quasi al complet, que té molts jugadors joves i que, per tant, és un equip que, com el mateix entrenador va qualificar, el Baby Ospi. Doncs aquest Baby Ospi, doncs, té la missió d'una plantilla molt jove i molt renovada i amb molta gent de la casa, doncs, intentar salvar aquesta divisió d'1B, que és la categoria en la qual darrerament sempre ha estat el conjunt del Rugby Club Hospitalet. Molt bon partit, 30-13, a més contra el Rugby Club Sitges, entrenat per Diego Godoy i Paco Baena, que molta gent segurament recorda que van ser entrenadors del Rugby Club Hospitalet també fa molts anys. 30-13, amb una transformació d'Eric Fajardo, un altre de Galo, de Jair de la Cruz, Jerónimo Malat, Miguel Gama i Fabricio Sánchez van ser els que van anotar assajos, i després també la transformació de Gonzalo Sánchez i el cop de càstig de Patricio Maximiliano Sánchez. Van ser els 30 punts del Rugby Club Hospitalet, divisió d'una UB, que va començar la temporada amb victòria.
Som un equip molt nou a nivell de jugar conjuntament. Sí que tenim jugadors que han estat per lligues altes o lligues estrangeres i sí que tenen un nivell, però conjuntament com a equip hem treballat, bueno, el que et deia, no? Tres partits amistosos, un debut de la Lliga contra un recent pujat com el Sitges, que porta anys treballant aquest bloc com a conjunt. És una cosa que portem marcant molt des de l'any passat. El que volem és un grup, sobretot pels xavals joves que han de pujar de la casa, que són els que han de donar el callo després.
Bueno, llevamos tres partidos de pretemporada, que fuimos viendo cosas en cada uno de los partidos, y la verdad que en el partido de hoy, al ser el primero de Liga, muy contentos, buenas sensaciones, nos vamos entendiendo bastante y creo que vamos por buen camino.
I qui també va debutar, i també ho va fer amb victòria, va ser el Club Esportiu Voleibol Hospitalet de la primera nacional masculina. Ho va fer 3-0 davant del Barberà. Per tant, bones notícies, sens dubte, pel conjunt de Simon Pinievski, que l'any passat ja recordem que va estar fregant la possibilitat de fer la fase d'ascens, que acaba de guanyar la Lliga Catalana i, per tant, doncs, estem parlant d'un equip que té pinta, té molta pinta, que ocuparà la part alta de la classificació de la primera nacional masculina de voleibol. Aquí veiem l'entrenador, Simon Pinievski, i com deien, doncs, victòria contra el Barberà, Primer set més igualat, li va costar una miqueta més entrar en joc a l'Hidropress, Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet, va guanyar 25 a 23 el set, que a més se li va complicar perquè va arribar amb avantatge al conjunt de Barberà, però un cop superat el primer set, doncs molt millor, va guanyar el segon 25 a 17 i el tercer 25 a 15. També va debutar, en aquest cas, a la primera nacional femenina, l'equip femení del Club Esportiu Voleibol l'Hospitalet, va perdre 3 a 2 a camp de a la pista de l'Espanyol, però en qualsevol cas ja ha iniciat el voleibol i ens quedem amb aquesta victòria, la d'aquest home, de Simon Pinievski, del seu equip, 3 a 0 davant del Club Esportiu Voleibol Barberà a la primera nacional masculina.
Nos ha costado entrar, pero una vez hemos entrado y hemos cogido nuestro ritmo, lo hemos tenido bastante controlado el partido. Sobre todo hemos mejorado a nivel de saque nuestro. El primer set nos ha costado entrar, hemos cometido muchos errores, ha habido poca exigencia por nuestra parte. A partir del segundo hemos mejorado y ya luego el tercero lo hemos dominado sobre todo desde el saque.
El inicio es muy importante. ¿Qué pasa? Hay nuevos clubs, nuevos equipos y hay que adaptarse a los colocadores, los atacantes, porque no todos son iguales. Por lo tanto, para mí el primer set ha sido para adaptarse y el segundo nos hemos puesto más cómodos y hemos empezado a jugar un poco mejor.
I fins aquí el programa d'avui. Tornarem, com sempre, pròxim dilluns, amb més esport, però també us recordem que abans, aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, podreu seguir en directe el partit de tercera FEP entre el CB Tarragona i el Sanda CB l'Hospitalet. Moltes gràcies a tots els que fan possible aquest programa. Que tingueu una molt bona setmana.